Molt bon dia, comença una nova etapa del programa Les Maquinàries. Fins fa uns mesos aquest espai s'emetia a l'emissora local Punt 6 Ràdio de Reus. A partir d'enguany l'espai agafa una nova condició, s'emetrà només una vegada a la setmana i per Ràdio Falset. És a dir, es converteix en un espai magazín de cap de setmana. Com a tal, la voluntat serà la d'entretenir i informar. Per aquest propòsit comptem amb molts col·laboradors i col·laboradores que aniran passant per aquest estudi. Comptem amb la participació dels oïdors que desitgem es converteixin en elements actius de les maquinàries. També comptem amb música, música diversa, molts estils de música, però això sí, sons al marge de les radiofórmules. Totes les expressions, els continguts es presentaran en diferents formats que espero aneu descobrint, entrevistes, reportatges, etc. La voluntat nostra és parlar de moltes coses, coses que creiem us poden interessar, coses que mereixen ser trameses pels micròfons de Ràdio Falset cada dissabte durant una hora i mitja. Tindrem algunes seccions fixes de viatges, cinema, etc., però també volem incorporar missatges nous, qüestions que entren dins l'ample panorama de l'actualitat i que mirarem d'encabir-les aquí. Us parla Maria Arbonès en nom propi de tot l'equip que farà possible aquest espai i dono les gràcies als responsables de Ràdio Falset per haver-me donat l'opció que s'emeti aquest espai i també dono les gràcies a tota l'audiència del Priorat i la Ribera per fer costat a aquesta emissora local. Per cert, una audiència que s'extén per tot el món tenint en compte que Ràdio Falset s'escolta també per internet. Feta la presentació i explicada la declaració d'intencions, fem que soni la primera de les músiques, la primera de les músiques al marge de la sintonia del programa. Escoltarem a Ludovico Einaudi, pianista i compositor italià que va estudiar al Conservatori de Milà i que ha treballat des de fa molts anys en música clàssica, popular i contemporània. Ha composat pel cinema, la dansa i el teatre. Una de les darreres produccions de Ludovico Einaudi ha estat el CD Divenire, una autèntica bellesa. D'aquest CD escollim la cançó titulada com el CD, Divenire. Deixem la música de Ludovico Einaudi. Parlem d'esport, parlem de futbol, del Futbol Club Barcelona. Els seguidors del Barça encara estem decebuts pel resultat davant el Real Madrid. Però no volem parlar de resultats ni de tàctiques futbolístiques, sinó que volem parlar de les relacions emocionals dels seguidors del Barça amb el seu club, que donen molt per parlar. Com ens afecta de forma emocional el Barça? Com es tradueixen les relacions entre els seguidors i les seguidores amb el club? Fem una trucada a Jordi Salvador Duc, antropòleg. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Vas fer una tesi que es va publicar sobre com és la vessant cultural, quina és la vessant cultural d'aquest club. Parlo de la implantació, del que representa, dels efectes, no?
Sí, va sortir una tesi que sortosament ha estat publicada en forma de llibre, es titula Futbol, metàfora d'una guerra freda, en el qual s'intenta una mica explicar aquest més que un club des de tots els vessants, intentar que la gent es senti reconeguda i identificada en la lectura del llibre i pugui entendre una mica més a si mateix i aquest club produït per aquesta societat que parlo en aquest cas a Catalunya.
És sorprenent com la pèrdua de la Lliga, la pèrdua d'un gran partit, no? ens pot afectar, no? Abans parlava del que els seguidors doncs estan molestos i tristos. És important aquesta relació emocional amb el club, no?
Bueno, d'entrada el futbol és una cosa tremendament sentimental, tremendament passional, i és una de les explicacions, la búsqueda d'emocions. Però en el fons són emocions buscades, són emocions que potser la vida quotidiana s'han perdut una mica i aquí les retrobem en plena autenticitat. Llavors, evidentment, que hi ha moltes passions i inclús hi ha persones que això s'hi afecta inclús fisiològicament. Hi ha gent que pot arribar-se a trobar malament, o pot tindre taquicàrdia, o pot plorar, o pot riure, o pot trobar-se realment aquell allò que el tòpic aquell que no sopa, potser sí que sopa, però sopa malament, no? És a dir, que realment afecta moltíssim, no? I tot això és perquè és una de les hipòtesis que tenia, no? Quan una cosa mou tanta gent, quan una cosa mou tantes emocions, és que realment ha de haver significats, o la gent projecta coses que realment han d'anar més enllà de la frivolitat en què sovint s'ha tractat el futbol. I pensa que aquesta tesi doctoral és l'única tesi doctoral que s'ha fet sobre el Futbol Club Barcelona, quan possiblement sigui el tema que més sens dubte, jo diria, que més espai ocupa en l'agenda informativa, en l'agenda mediàtica, amb el pressupost que mou, amb els turistes que atreu, etc., de tot Catalunya. I és curiós, no?, aquesta dicotomia entre el món universitari i el món del futbol i del Barça concretament.
El que no pot fer un altre element social, polític, cultural, ho pot fer un club com el Barça?
Sí, sens dubte. Sens dubte perquè justament per la seva polisèmia pot anar molt més enllà de que pot anar altres... hi ha una part simbòlica, una part ritual, en la qual pot anar molt més enllà d'altres símbols, d'altres rituals que són molt més restrictius. Aquest aquí, per la seva ambigüetat, per la seva ambivalència, justament té un poder tremendament enorme, no? En la tesi inclús arribava a fer la comparació amb qualsevol altre símbol, per exemple, símbol de la catalanitat, per exemple, i el Barça el superava àmpliament a tots. Des de la llengua, que podia ser el més característic, fins a la senyera o els segadors, doncs el Barça tenia un poder en el qual els aglutinava tots, els sumava tots i els transcendia, en certa manera. I pot semblar exagerat, perquè realment, no volia dir que tothom que viu a Catalunya sigui el Barça ni molt menys, ni a tothom li agrada el futbol. Però sí que és veritat que en aquest club, concretament, s'ha projectat una dimensió metaesportiva molt gran.
Aquesta relació Barça-Catalunya, principalment per aquest procés històric, no?
És un procés històric, però no solament. Evidentment que hi ha un procés històric que el legitima. A vegades, inclús la història, a vegades, inclús s'ha falsejat a favor del club, eh? No tot són flors i violes i no tot és tan clar. Les històries dels clubs com les històries nacionals, les pàgines que contradiuen el mite són pàgines que es passen ràpid, no? I aquí hi hauria moltes, no? Com per exemple que el Samiti era un franquista con la Copa d'en Pi, o que en les dues primeres dècades, les més dures del franquisme, el Barça va ser el club que més títols va tindre, el fitxatge del millor jugador del món aleshores, que era Kubala, en ple franquisme. És a dir, que no, la història exactament tampoc és tan... hi ha pàgines que no són tan clares amb la legitimació d'aquest més que un club. Però sí que és veritat que des de ben aviat, des de la dècada dels 20, abans dels 20 no crec que es pugui dir, però sí, des de la dècada dels 20 hi ha hagut una... com una projecció per multitud de gens d'un valor patriòtic o un valor nacional que s'ha projectat en un club de futbol, no? Suposo que és per la bona matèria que van ser simbòlica que van ser els clubs de futbol. És a dir, el futbol és una matèria simbòlica que és molt útil, i en el fons les nacions, totes les nacions, busquen aquells símbols que els resulten més útils i que amb més facilitat es pot diferenciar dels altres comunitats amb les quals volen diferenciar-se. I en aquest sentit, els castells podria ser una manera, perquè els veïns no ho fan, però un club de futbol també, perquè a més té un component agonístic. Tots els enfrontaments tenen un component de ritual, de guerra ritualitzada, que a més expressa o reviu aquest conflicte que hi ha amb la comunitat normalment, que s'acostumen a ser els veïns, no? A tot arreu, perquè la gent no s'enfada amb persones que estan més enllà. I llavors és veritat això, que és polisèmicament, pel que sigui, és un símbol tremendament poderós. No és l'única raó, eh? No és l'única raó. L'aspecte emocional que tu deies al principi és molt important, eh? I hi ha molta gent que es pot quedar aquí. O sigui, el futbol, com i altres activitats recreatives, són llocs, són aquelles illes de permissivitat que tota la societat es dona a si mateixes, per les quals la gent pugui no tant servir de vàlvula d'escapament, com s'ha dit moltes vegades, sinó més aviat per poder experimentar emocions que són tremendament humanes. Hi ha un espai en el qual, doncs, tu pots cridar i tu pots insultar, perquè en el fons l'agressivitat verbal, la violència simbòlica, també, no sé si tristament o no, jo no he fet judicis de moral al meu llibre, no? Però sí que és veritat que la gent té necessitat d'expressar aquestes emocions de venjança, d'odi, d'orgull, d'orgull col·lectiu, no sé, cridar un jugador, de quin equip es reforça més de cara a les pròximes batalles del futur, etcètera. És a dir, que és curiós veure inclús com amb la temporada també es pot observar un paral·lelisme amb els calendaris rituals de les religions, per exemple la catòlica, no? En el qual hi ha un període que és d'advent per preparar els grans esdeveniments que podria ser el Nadal, o la quaresma per preparar el gran esdeveniment que és la passió i la resurrecció, etc. I fins i tot aquí també observem un component ritual.
El Barça ha lligat sempre aquest estat de patir, no? Hi ha un cert drama al voltant del Barça, no?
Sí, hi ha dues maneres de fer-se tangible a una comunitat, no? Una és pot ser en positiu, però també pot ser en negatiu. Sí. En el Barça, en aquest cas, també podia ser, fent una mica de broma, una col·lectivitat de patiment, no? O sigui, el patir també ens fa solidaris uns amb els altres, no? I el que sí que és veritat és que és un club que potser tret de l'era Cruyff i ara que semblava que començava un altre període amb el Rijkaard, no? Sí. No és un club que pel seu potencial i per tota la seva massa de gent que el segueix, que hagi sigut, es pugui dir que hagi sigut esportivament un èxit. Fins i tot amb això es demostra el seu paper més enllà de l'esport, perquè moltes vegades diu, és que la gent va a l'equip que guanya. Bueno, és que el Barça justament no ha sigut un equip guanyador durant moltes dècades. Jo mateix recordo que jo vaig néixer el 64 i la primera Lliga la veig el 74, la Lliga 73-74, la famosa Cruyff. Ahir han passat 10 anys que havia nascut. És que la pròxima no la torno a viure fes la 85. És a dir, clar, jo que sóc un fervent culer i no m'hi he amagat mai, si hagués sigut només per les victòries de la Lliga i la seva corresponent representació a la Copa d'Europa, evidentment mai havia sigut el Barça, perquè sempre hi havia un altre equip que guanyava més que el meu, no?
Com respondria, no parlo des del punt de vista esportiu, sinó social, si el Barça fos com el Bilbao, per exemple, no? Que tots, absolutament tots els jugadors fossin de casa.
És que cada societat crea el seu símbol, no? I el que és molt, s'entén molt el Bilbao aquí no... inclús correspon, jo diria, a dos nacionalismes diferents, no? Sí. El nacionalisme del Barça de sempre, i jo inclús me diria que estic orgullós, no? del nacionalisme català. És un tipus de nacionalisme que demana molt poc perquè un sigui acceptat per ser un dels seus. M'explico, i tothom sap l'anècdota, no? Per exemple, la llengua, no? Tothom sap que a tots ens agrada que l'estranger o qui ve de fora parli ràpidament el català, però també és veritat que només que tingui una actitud positiva o que ens digui quatre gràcies en català, el mateix que va fer l'Enri l'altre dia, no? Que es va dir una frase en català, ja la gent hi ha aplaudiments i ovació, no? Perquè ja el tens, ja està a la butxaca, no? És a dir, que en aquest sentit el Barça no és tan... És una expressió d'un nacionalisme que no té una base biològica. És a dir, no està... El Bilbao és una estratègia també legítima. Ha volgut, ja que l'Euskadi no té selecció nacional, ha volgut fer una rèplica de la selecció nacional buscant els millors jugadors, diguem, de la terra, bascos, i ja els ha volgut i els ha posat la samarreta i és la selecció privada del País Basc durant molt de temps. Després va sortir la Real Societat, que l'ha fet competència, però bueno, l'equip pròpiament diguem, del País Basc durant molts anys, no les dues últimes dècades, però sí, és una cosa que ve històricament d'un club centenari, és el Bilbao, no? L'Atlètic. En canvi, el Barça no és així. O sigui, el Barça, només per portar els símbols del club, la samarreta, l'estandard guerrer, ja és un dels nostres, en certa manera. No? Llavors, també és un nacionalisme, jo diria, que és més fàcil ser un fer més fàcil penetrar. No? I jugadors que fan un mínim acte de comunió amb els símbols de la comunitat ja són acceptats com del nostre, o sigui, el cas d'Stoikov, per exemple, no? Sí. O el cas d'altres jugadors. No és necessari, és a dir, ho m'expliqueu d'una altra manera, no és necessari ser de la Pedrera, encara que de quan en quan és interessant que hi hagi jugadors de la Pedrera, però no és necessari que sigui de la Pedrera, de la pròpia terra, per ser considerat un dels nostres. No? Simplement cal fer un acte de comunió, com podia ser el que deia l'exemple d'Stoikov, no? I són jugadors que a la que juguen bé, però al mateix temps fan una teatralitat que agrada al seguidor del Barça, ja és considerat un dels nostres. No? Llavors, són dos tipus de nacionalisme i dos tipus de projectes. Vale? Per un culer, que un jugador es posi la samarreta del Barça ja és suficient per ser un dels nostres. No cal que hagi nascut aquí, no?
El barcelonisme, Jordi, es caracteritza per la cordialitat, però se transforma davant un Barça-Real Madrid.
Sí, és cert. És cert, el Barça inclús és un públic que és... Malgrat tothom diu que la millor afició del món i tot això, aviam, el camp del Barça és un camp dur. És un camp difícil de jugar, perquè el públic del Barça realment, com realment el que projecta són continguts molt, molt, molt poderosos, continguts en el qual hi ha des de l'orgull, la terra, la història, els ancestres, no? Hi ha molt en joc, no? Llavors, cada partit del Barça no és una festa, com és en altres clubs, que són molt més festius. Si veus els clubs britànics, per exemple, o els mateixos clubs bascos, que hi ha la xaranga, hi ha la gent avançada, ha anat als bars a fer els xatitos, és tot allò, no? I hi ha tota una visió del futbol com una festa. Aquí no es viu com una festa, aquí es viu com un drama, no? I com un drama amb un enemic molt particular que el diferencia de qualsevol altre enemic, és el Real Madrid. Llavors, el que és curiós és veure que els demés dies el camp del Barça és un camp que per molts jugadors que alguna vegada hi havia entrevistat i tal, és considerat com un camp fred. Realment un camp que, ostres, fa molt de respecte perquè és un camp més amb molta gent però no molt sorollós, no molt silenciós, la gent costa molt entrar en calor. En canvi, quan arriba a Madrid aquell dia és un camp que es transforma tot actualment, no? I el Camp Nou bull aquell equip, si aquell dia sí que realment hi ha allò de les nits màgiques, no? Tots els Barça a Madrid acostumen a ser una cosa especial.
Jordi Salvador Duch, segur que amb el teu treball, amb el teu llibre, es comprèn molt millor aquest club. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre el tema que ens ocupa. En tot cas, donar-te les gràcies per atendre aquesta trucada i, escolta, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Durant mitja hora, més o menys, parlarem avui amb el Josep Maria Donadeu de The Clash. No ens acabarem mai el número de bones formacions musicals que han influït molt en el món de la música i, sens dubte, The Clash ha deixat una gran empremta. Josep Maria Donadeu, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Només com a banda van durar 10 anys, però 15-10 anys, no?
Efectivament, Clash jo crec que és una de les bandes que em van incloure en el món del punk rock, però que van estar molt pel damunt dels altres, tant a nivell musical com a nivell de composició, com a nivell de participació social. O sigui, van demostrar una imatge política que els altres no tenien, senzillament.
The Clash ha estat una de les referències de la música punk, que van sorgir en el moment clau d'aquest fenomen musical, en el moment i en el lloc.
Sí, va ser el lloc exacte, perquè la ciutat de Londres, que era on s'estava tallant el bacallà políticament parlant, però jo crec que encara que haguessin estat a l'extraradi haguessin triomfat també, perquè el nivell i la qualitat que donaven era molt superior als altres. O sigui, no sol tocaven una música punk, o sigui, una música bruta, sinó que es permetien altres estils de música, tipus rockabilly, reggae, ska, dub, el que fes falta. O sigui, ells s'atrevien amb tot, inclús van fer temes quasi bé sinfònics en el sandinista, que es permetien inclús a l'orquestra.
El grup ha tingut diverses formacions. La primera va ser Joe Strummer, Mick Jones i qui més?
Bueno, el tercer, el Simonon, sí. Era el Simonon, que era el baixista que es va fer famós a tot el món per la portada de London Calling, que es veia trencant un baix contra el terra. Ell sempre s'ha defensat dient que mai a la seva vida havia fet una cosa així i que no ho va tornar a fer mai més.
Abans de formar, de crear The Clash, abans tocaven altres grups, no?
Efectivament, el Mick Jones i el Paul Simonon eren molt amics i estaven tocant amb un grup que es deia London SS. Aquest grup tenia un mànager que era, es veu que era un depredador total, el senyor Bernie Rhodes, que els manipulava totalment, i van estar veient un concert d'un grup que es deia Senuners, en anglès 100 Fighters o alguna cosa així, i que el líder del grup, el Joe Strummer, era realment genial. Li van dir, aquest el tenim que fitxar per la nostra banda, ves i digue-li que ja tu ets molt bo, però el teu grup és una merda. I va funcionar.
Hi havia un altre personatge que estava a una de les primeres formacions, no sé si a la primera, però una de les primeres formacions de The Clash, era el Keith Levent.
Exactament, el senyor Levent, que era guitarrista i que es veu que era molt informal, o sigui, tant venia com no venia, i això la veritat és que els cremava molt els membres del grup, i al final el van llargar, el van dir que la cosa era sèria i que ells no s'ho prenia així, que no era mal músic, i inclús va tornar més endavant a tocar amb el Johnny Rotten, el que era cantant dels Sex Pistols, quan va muntar el seu grup, el Public Image Limited, el va agafar en el Keith Levent com per músic, per la seva banda.
Ells feien punk, però enriquit amb ritmes rock, ho acabes de dir, no? Reggae, és que, a diferència d'altres formacions del moment, no?
Efectivament, era un estil de música molt més complet, molt més ric amb sons, el qual feia que no anessis a dir, bueno, aquest distorsionar la guitarra i començar a fer rock, 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 i deixar allò una lletra crítica contra la societat, sinó que esperaves trobar alguna cosa més i realment és el que trobaves.
Durant els començaments del grup, The Clash tocava de taloners, feia de taloners de Sex Pistols, van signar un acord amb la discogràfica CBS, publiquen un primer senzill, Wet Riot, i un primer LP anomenat The Clash, amb el qual van aconseguir un gran èxit a Anglaterra. Pel mercat d'Estats Units es va fer una versió, no?, d'aquest àlbum.
Bé, s'ha de dir que aquest tema White Riot ja parlava de la lluita dels nois blancs que també tenien que lluitar pels seus drets i tindrien que enfrontar-se al sistema, ja demostraven la seva situació política, i el disc de Clash, que no va ser editat en principi als Estats Units, després, amb el temps, uns anys més tard, em sembla que va ser 2 anys més tard que Anglaterra, llavors sí, el van editar, i per donar gust a la personalitat nord-americana, que sempre han sigut molt, molt seus, doncs li van posar aquest títol especial, que era The Clash USA, o sigui, el Clash dels Estats Units.
Posem una cançó dels Clash?
Podríem escoltar un dels clàssics, el London Calling, per exemple.
crisis is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wind is going thin, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Aquesta cançó, London Calling, s'inclou dins d'un àlbum amb el mateix nom, London Calling, publicat el 79, 1979, però abans ja van publicar un altre àlbum, el 78, no?
Efectivament, va ser el Give Em Enoch Rope, que va tindre una recepció bastant dividida. L'afició el va agafar molt de carinyo, per dir-ho d'alguna manera, i la crítica, com és habitual amb els Clash, els va esgarrapar bastant. Però, de totes maneres, la gent, me sembla que passa bastant de la crítica en certs moments.
Tinguem en compte una cosa. Un grup punk que grava per CBS i que aconsegueix que posin a la venda els discos a un preu més barat, no? Quin poder, no? Podríem dir-ho així.
Doncs
no?
Sí, el poder és molt gran, sobretot en el segon cas, perquè el primer va ser una exigència que li van acceptar, que va ser quan van editar London Calling, que el van editar dos discos a preu d'un, perquè el poder adquisitiu dels seus aficionats no era el mateix d'altres bandes, i a més perquè es volien desmascar del grup de rock progressiu, tipus Yes, tipus Genesis, que tenien aquests discos dobles que eren autèntiques sinfonies, i perquè els seus seguidors no veiessin com una emulació d'aquests grups de rock progressiu, van dir, nosaltres que tenim moltes cançons a oferir i no acaben amb un disco, ho fem amb dos, però només us cobrem un disco, l'altre no us el cobrem. Inclús en la segona versió, que és el Sandinista, que eren tres discos a preu d'un, ells van posar diners perquè el tercer disc fos gratis, cosa que aquí a Espanya no va passar. O sigui, des d'aquí em queixo la CBS, que em va cobrar tres discos a preu de dos.
Escolta'm, hi ha l'altra baixa a la formació, no? La de Terry James.
Efectivament, va marxar el Terry James, va deixar la banda i va entrar un altre per substituir-lo. És una de les facetes dels Clash, que havia en principi els tres cervells del grup, que eren el Mick Jones, el Paul Simon i el Joe Strummer, i els altres anaven entrant i sortint, que era una cosa molt curiosa perquè, per exemple, el primer baterista de la banda, el Topper Hedon, va entrar, va gravar el disco i ell havia sortit, després va tornar a entrar i després va mantindre fins a l'any 82, que es havia fins a la separació de la banda. O sigui que era un entrar i sortir contínuament de gent, sempre amb aquest nucli d'aquestes tres persones que eren realment els Clash, que més que ningú era el senyor Strummer, però que eren el nucli, i a més anava variant bastant.
Fan una gira per als Estats Units, estem parlant de l'any 1978, i un any després publiquen l'àlbum que hem comentat, el London Calling, el disc de cançons amb ritmes que també abans fèiem referència, no? El reggae, ska, rock...
Efectivament, inclús d'aquesta gira americana és la foto de la portada del Simonon, que està el Paul, que està destrossant un baix. Suposo que estava lleugerament mosquejat perquè el baix estava sonant defectuosament. Llavors, en aquest show que estaven fent a Nova York en aquell moment, es veu que ja no va poder més i va fotre una patacada contra el terra. I clar, insisteixo que després ell se'n va penedir i no volia que posessin aquesta foto a la portada. I també és molt curiós perquè la portada aquesta és un homenatge a l'Elvis Presley, i els que han vist el llarga durada del London Calling s'han fixat que posa The Clash i el London Calling amb lletres roses i verdes, que és exactament igual que el primer vinil de l'Elvis Presley.
Per molts, aquest London Calling considerat un dels millors àlbums de la història del rock, no?
Sí, sí, està inclòs per algunes revistes tipus Rolling Stones com a la llista dels 500 millors discos de tots els temps. Després hi ha un altre llibre, un llibre que es titula Els mil discos que has d'escoltar abans de morir, que també, evidentment, està inclòs aquest treball a dintre d'aquests mil discos. O sigui, un disc imprescindible.
Un any després, l'any 1980, publiquen Sandinista.
Efectivament, el Sandinista, aquí demostrant la seva, el seu impuls o el seu recolzament en aquests grups de liberació, i van dedicar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, li van dedicar aquest treball, que ja ho diu el nom, Sandinista, no? O sigui que era gent que estava preocupada per la gent i per aquest tipus de situacions que hi havia en aquest moment a Sud-amèrica i a Nicaragua, per ser més concretes.
Pugem una altra cançó dels Clash.
Podríem escoltar alguna d'aquest treball del Sandinista?
Thank you.
Es tracta d'una altra de les cançons emblemàtiques de The Clash, no? Recordem, no?, aquest gran compromís que va tenir el grup per causes polítiques i socials. Una mostra era, insistim, no?, el preu dels seus concerts i dels seus àlbums, no? Ells volien que les seves cançons arribessin a tothom.
Efectivament, o sigui, no anaven d'una manera descarada al diner, perquè, com si recordem, els punk, el primer que van fer va ser criticar la monarquia i l'aristocràcia que veien allà al seu país, a Anglaterra, perquè és la cuna d'aquesta música, però ells no sols es van limitar a això, sinó que a més ja van buscar més raons polítiques. Com ja hem comentat, el primer tema, el God Riot, era animar a la gent jove de raça blanca a que fossin actius, com ho feien els seus companys de raça negra, que eren més vius i més lluitadors, o sigui que si s'animaven, que busquessin més oportunitats. I també, en una ocasió, el Strummer va portar una samarreta on es veia publicitat o es veia anomenant els Baden-Meinhof o les Brigades Roges, d'Itàlia, que després, al veure que es havia passat, va dir que ell no volia fer una promoció d'aquestes bandes que eren terroristes, sinó donar a conèixer més a la banda seva. Però clar, la cosa va quedar així, no?, perquè realment va ser molt violent que portar aquesta samarreta de la fracció de l'Exèrcit Roig o els Baden-Meinhof, que en aquell moment estaven fent atemptats bastant greus a Alemanya.
Mm-hmm. Els Clash van fer una gira per diversos llocs d'Àsia i també d'Austràlia, va començar el mal rotllo, no?, a la banda, sobretot amb la persona de Topper Hayden. Tot i així, es grava i publica també un altre àlbum, un gran àlbum, anomenat Combat Rock.
Efectivament, el Topper Hayden, el problema que va ser la droga. El Topper Hayden era heroïnòman, s'estava tornant molt informal, o sigui, la droga l'estava superant i estava ocasionant problemes amb la formació perquè no sabien si tenien bateria o no tenien bateria. La conclusió va ser que el van convidar a marxar de la banda. Però clar, no van voler dir que era el motiu de que el fessin fora, sinó van dir que era qüestió de diferències polítiques. Clar, això, com que en totes les bandes hi ha seguidors d'un membre en concret, i els seguidors del Hedon no es van quedar gaire contents amb aquesta explicació i es van enfadar molt, i lògicament va crear divergències a dintre del si de la banda. Després es va crear un enfrontament, diuen que prefabricat pel senyor Rhodes, que era un manipulador, entre el Mick Jones i el Strummer, perquè es veu que el senyor Rhodes tenia la intenció de fer fora en el Jones, però clar, tenia que buscar alguna excusa perquè fos així que el fessin fora, i clar, tenia que buscar algun motiu. I el que tu dius, el Combat Rock va sortir, va ser un àlbum molt aplaudit per la crítica, un àlbum que va tindre una qualitat impressionant, i va ser l'acomiadament del Topper Hedon, que és l'últim àlbum que va tocar.
Mm-hmm. Van actuar de taloneres dels The Who, no?
Efectivament, l'any 1982 van actuar de taloners amb la banda del Who, que va ser una espècie de reconeixement ja com una banda seriosa i formal, perquè clar, el Who ja portaven molts anys establerts i estaven reconeguts com l'omlluet d'Anglaterra.
Terry Chance deixa el grup una altra vegada i entra a la bateria Pete Howard, no? Ens trobem a l'any 83, any que The Clash toca davant de 500.000 persones a Califòrnia.
Efectivament, és un d'aquests canvis que ja hem comentat, que s'anaven produint contínuament. Va marxar el Hedon, com hem dit, per les drogues, va ser substituït, després és que era molt difícil establir-se, i suposo que el senyor Rhodes, que, com hem comentat, era bastant entremaliat i manipulador, doncs potser no li acabava de fer el pes d'aquest nou membre perquè no passava pel tubo, i el convidava a marxar, li amargava la vida i fora, tu, que n'hi ha un altre de nou.
Posem una altra cançó dels Clash.
Podem escoltar un altre d'aquests temes de crítica social, el policia darrere meu, Police on My Back.
Police on my back, they wanna shoot him. Police on my back, when the victim, police won't come back. I've been running.
Són ja els últims anys de vida dels Clash. Mick Jones deixa el grup, entrarien també dos nous guitarres i van començar a fer una gran gira anomenada Out of Control Tour, no? Publicarien, no sense moltes dificultats, un nou àlbum, Cut the Crap, oi?
Efectivament, el Cut the Crap, que seria ja l'àlbum d'acomiadament, que s'ha de dir que va sortir ja després del que el Joe Strummer, després d'una ronda de meditació, va estar per Espanya, va plantejar-se la seva situació i quan va tornar a Anglaterra va dir que dissolvia la banda, que abandonava el grup. Aleshores, el senyor Rhodes va agafar les gravacions que hi havia fins al moment, havia editat ja un single de presentació del Cut the Crap, que es deia This is England, i clar, no estava tot gravat, i llavors va estar manipulant les cintes, va afegir sons, va afegir cants de grades de futbol que cantaven cançons i va afegir-les a les que estaven incomplertes i va fer tot un muntatge en sintetitzadors i bateries elèctriques que realment va acabar d'enfonsar el disco. Mm-hmm. Hi havia temes interessants com el Mutation o In the Pouring Rain, però que no era el mateix, ja que la banda realment no existia, només era el muntatge del senyor Rhodes perquè va treure l'última lliura esterlina de la banda.
Mm-hmm. Van fer després una gira particular, com si estiguessin als començaments del grup, amb poc diner i poca roba, un detall d'aventura potser, i el 86 s'anuncia la dissolució del grup.
Efectivament, ja és quan s'acaba formalment el grup, però després de fer això, no, van voler recordar la seva joventut, com van començar al principi, que tocaven pel plaer de tocar i sortien amb lo just, com tu has dit, amb una maleta i una muda, uh-huh. i lògicament el baix a la tremà o la guitarra o el que fos, i es trobaven en un local, tocaven i vinga, un parell de cerveses i cap a casa i tothom content, que era el que realment els agradava i que els hi va prostituir, per dir la paraula més correcta que se m'ocorreix en aquest moment, el senyor Rhodes, que la seva afició per la música la va convertir en un negoci per ell i no per la banda.
Joe Strummer va participar als The Pogues, Mick Jones va estar als Big Audio Dynamite i Simenon va tenir la seva experiència amb una formació anomenada Havana.
Efectivament, o sigui, la seva música o la música era el més important per ells, i clar, el fet d'acabar com a membres del grup Clash no era motiu per abandonar la música, i ells llavors suposo que van voler buscar aquella línia que els hi feia il·lusió, que els hi volien mantenir, i van seguir, com tu dius, el Simonon va muntar un grup que es deia Havana, o sigui, ja diu més quina música li tirava en aquell moment, i clar, es podia permetre el luxe de fer el que volgués perquè econòmicament eren estables.
Recordem la mort de Joe Strummer, ara fa uns anys?
Efectivament, que va morir, ens va deixar, però lògicament, com diem sempre, la música dels Clash sempre estarà aquí.
Acabem amb una altra cançó dels Clash?
Podríem escoltar una cançó del Comet Rock.
Sí, es titula Should I Stay or Should I Go. Et sembla bé?
Doncs sí, però la propera vegada no busquis un títol tan difícil.
Gràcies, Josep Maria Doneu, fins una altra.
Gràcies a tu.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, ignorant.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Okay.
Split.
Should I stay or should I go now? Or should I go now? If I go, there will be trouble.
Seguim aquí a les maquinàries a Ràdio Falset. Carla Bruni és ja és més present a les pàgines de Societat que no a les seccions de cultura i música. Se'n parla molt de la seva actual en relació amb el president francès Sarkozy. Sembla ser que es casaran ben aviat. Però a nosaltres, aquí, ara no ens ocupa la relació d'aquesta parella, sinó una mostra del segon àlbum publicat per la cantant i model Carla Bruni. A diferència del primer, el segon, titulat No Promise, està publicat en anglès. Escoltarem la cançó que obre l'àlbum, Those Dancing Died Argon.
Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in a foul rag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. As you may, I sing it true. What not a rhythm that the most could pleasure you. The children that decay, some were sleeping like a dump. The moon, the flag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Come, let me sing into your ear.
I thought it out this very day, noon upon the clock.
All that silk and satin gear.
A man may put pretense away who leans upon a stick.
I sing and sing until he drop. What a tomato hag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden. The moon in a silver bag.
Thank you. El llenguatge dels gestos, un text de Per Grinham. Trobava en un cafè a París aquest estiu i vaig ser testimoni d'una escena que il·lustra perfectament la intenció d'aquest document. Un cavaller anglès, després d'aprovar la consumició que havia demanat i endavant el poc coneixement de francès, fa un gest aprovatori al cambrer. Junta l'índex i el dit gros, aixecant els dits en sentit ok. El local estava ple d'una clientela internacional. Es crea silenci al seu voltant i el miren amb hostilitat. El cavaller anglès es va sorprendre i ignora que a França aquest gest significa zero i sense valor. A Malta equival a acusar a un home d'homosexual. A Grècia i Sardenya s'utilitza per escoltar algú desitjant-li que sigui sodomitzat. L'esperanto o l'euro com a mesura igualatòria pot arribar a funcionar en l'intercanvi comercial, però no en el procés comunicatiu d'expressió cultural. L'any 1968, Van Lawick Godall va confirmar l'exposat per Darwin a equiparar el comportament dels ximpancers amb els humans. A ells s'ha d'ajuntar l'estudi d'Abel Eibesfeld, concluint que els gestos primaris com la vergonya, la timidesa, la por, són expressats d'igual manera per totes les races i cultures, però davant una major complexitat del missatge a expressar sorgeixen els gestos regionals que caracteritzen a un grup ètnic que utilitza un mitjà comú d'expressió. Fem un viatge per diversos països. És curiós observar que el factor nord-fred, sud-calor, és decisiu en la riquesa del seu repertori gestual. Per exemple, al Regne Unit, alguns estudis a Europa i a l'àrea del Mediterrani han començat a donar claus importants de com canvien els gestos quan es traslladen de lloc. Com el tocar-se un costat del nas amb l'índex, que al Regne Unit significa secret i manifesta, guarda-t'ho, no ho expliquis enlloc, mentre a Itàlia resulta una advertència amistosa, cura, hi ha perill. Les relacions polítiques i mercantils també tenen gran pes i no és d'estranyar que el Regne Unit comparti gestos amb la resta de països anglosaxons. La V, o senyal de la victòria, fou inventada per Churchill durant la Segona Guerra Mundial i ha assolit significat mundial. En intercanvi amb els nord-americans, el gest d'hoquei forma ja part dels gestos britànics. Bona sort amb el dit gros cap dalt i el puny tancat, o mala sort amb el dit gros avall. Són gestos adoptats des del seu origen romà, quan els emperadors perdonaven els esclaus o els enviaven als lleons. No hi ha enlloc al món un país com a Itàlia que ofereix un catàleg tan ric de gesticulacions i expressions tan variades. Forma part de la seva comunicació quotidiana. Nàpols, Sicília i Sardenya han estat objecte de l'ull observador de novel·listes i cineastes que han difós aquest tòpic amb les seves obres. Són gestos italians, per exemple, estirar-se l'ull avall, indicar corbes exagerades a la silueta d'una dona o posar una mà sobre el cor quan alguna cosa els emociona. La impaciència i el desacord en una conversa s'indica juntant les dues mans en posició d'oració, movent-les mentre es diu «per carità». És un gest que se suplica que no es segueixi amb el que s'està fent. A Itàlia també prové el signe del cor o el cornut, un personatge que mai falta a les seves comèdies italianes. Resulta difícil trobar gesticulacions que siguin típiques franceses. No són els francesos un poble particularment expressiu. Des de que són nens fins que es fan grans utilitzen un gest tradicional. Tancats els punys, treuen només els dits índex i el dits del mig de les dues mans, passant-los d'una mà sobre els dits de l'altra com pelant una pastanaga. Els francesos, si no els interessa un tema, es freguen la punta del nas cap dalt o cap als costats, i si ja no tenen paciència per alguna cosa es posen la mà al cap, amb un moviment ràpid. A Grècia les gesticulacions principalment tenen a veure amb la mort. El cor com a punt de referència de comunicació i expressivitat. Per exemple, amb les puntes dels dits es toquen el cor i després llancen la mà junt al braç cap a fora en un gest que indica que estan enfadats. A Grècia, el sí s'expressa amb el mateix moviment que tota Europa, però quan diuen no, els grecs tiren el cap enrere, aixecant la cara i tanquen els ulls. Els grecs, quan tenen cels i volen expressar-ho, posen el dit índex al centre de la palma de la mà i giren el dit com si apretessin un cargol. Pel que fa a l'estat espanyol, ens influeix molt el soroll que es produeix en les grans ciutats, influeix que es cridi per compte de parlar, per ser escoltats i que es gesticuli força. És molt característic que quasi els homes esfonsin el coll entre els ombros i moguin les palmes de les mans cap dalt en una discussió. Això vol dir que s'està portant la raó, com picar amb els nusos dels dits, que probablement derivi dels jocs del tut o la brisca. El signe de la creu s'utilitza constantment i en un gran nombre de circumstàncies. Hi ha gestos que no se sap l'origen i el motiu, per exemple, tocar-se la galta quan es veu alguna cosa o algú que actua de forma descarada. Els alemanys són quadrats pel seu sentit esquemàtic i perfeccionista. Per a fer bé les coses és imprescindible l'organització i qualsevol interrupció els altera. No són no sols els alemanys, sinó els països nòrdics en general, no disposen d'un sortit significatiu de gestos expressius i, curiosament, els pocs que tenen són derivats de la seva impaciència i d'observar un acte incorrecte. Un conductor que es doni compte d'alguna infracció de trànsit automàticament es dirigirà a l'altre donant-li copets al front, amb el dit índex i el puny tancat. «Vogen Zeigen!», cridarà. Durant una conversa, quan un dels participants no aconsegueix que l'entenguin o quan simplement es nega a continuar en el mateix tema i vol acabar amb l'argument, donen un cop de mà a l'aire en un moviment molt similar de quan volem espantar una mosca que tenim davant del nas. Els polacs són una barreja d'influències i tenen llaços comuns de comunicació amb els xecs, russos i romans. Entre ells comparteixen una temperatura rigorosa per les baixes temperatures que ho pot arreglar una bona botella de vodka. Precisament el desig de trencar el gel amb els amics té un gest que convida, amb la palma de la mà extesa, es donen copets en el coll simbolitzant allò d'anem a prendre alguna cosa. Per advertir algú que ha de tenir cura, giren el coll cap al tors i llancen una mirada significativa. Si els polacs et volen dir que estàs boig i no t'ho volen dir en paraules, veuràs que tanquen el puny de la mà i davant el front el mouen com si fos una manivela. Si fan el mateix moviment però fora de la front, significa roba, prendre alguna cosa.
Aquí a les maquinàries rebrem sovint el Santi Nogués. El Santi és viatger, bona part de la seva vida se l'ha passat viatjant i com encara és jove no deixarà aquesta gran afició que té, que és la de recórrer món. Ella ens pot explicar moltes coses de molts indrets del món. El Santi ha estat a molts països sempre amb aquesta condició de viatger que implica unes condicions pròpies, un caràcter diferent a les persones que són en rodamons. Tenen un altre contacte amb els llocs que visiten i, per tant, una altra forma d'explicar-ho. Obrim una pàgina de viatges amb el Santi Nogués. Fa pocs dies que el Santi Nogués ha arribat de Síria, així doncs que avui obtindrem informació fresca, actual d'aquest país. Avui viatgem a Síria amb el Santi Nogués. I cal suposar que a la capital, Damasc, una gran ciutat, i no potser per les seves superfícies, sinó doncs per la seva bellesa, una de les ciutats més antigues del món, una de les ciutats més sagrades del món. Santi Nogués, molt bon dia.
Bon dia.
Impressionant el viatge a Síria.
Sí, 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 és un viatge, diguem-ne, diferent. Per mi hi ha una diferència important referent als altres viatges. En primer lloc, perquè és un país que no el visiten masses viatgers, millor dit turistes, llavors fa que el país no tingui una cultura adreçada cap als turistes o viatgers. Llavors t'has d'espavilar molt més que en un altre lloc. No es parla massa l'anglès, allí doncs es parla l'àrab i moltes vegades s'has de fer entendre amb els signes. Però tot i això ens anem en sortint.
És un país àrid, desèrtic, ple de restes romanes i potser d'altres cultures.
Gregues, romanes, els arameus, etc. Hi ha moltíssimes cultures barrejades, perquè aquí ens trobem les ciutats potser més antigues del món, més antigues habitades, no solament Síria, sinó hi ha el Líban, que abans els perteneixien tota una mateixa zona, no? Aquestes cultures han anat evolucionant, han anat deixant substractes amb els jaciments arqueològics i gràcies a les ajudes europees que arriben allà, en especialment els belgues, que tenen una permanència quasi bé constant, doncs s'estan aixecant i s'estan descobrint noves coses en tot aquest immens país, no en quant a grandària, sinó a la immensitat de cultura i de joies arquitectòniques enterrades.
És un país que havia estat depenent de França, no? Amb Israel, sí. El segle passat va tenir conflictes.
Sí, moltes convulsions, perquè, com deies abans, estava en protectorat francès. Sí. Llavors, no és independent fins a meitat del segle passat, fins per allà als anys 49-50, no sé exactament, que hi havia doncs, el pare del president actual. També he de dir que a Síria hi ha un culte extraordinari del president, perquè vas per les carreteres, vas pels llocs, vas per tot arreu, sempre veus la fotografia, veus el retrat del president difunt, el que es va morir, i de l'actual, que són pare i fill. Precisament aquest president, el president anterior pare, doncs va reformar la Constitució perquè poguessin doncs, elegir o nombrar el president actual. O sigui que la democràcia allí doncs, és una miqueta relativa.
Ciutats principals, a més de la capital, Damasc, podríem dir Alepo, no?
Alepo, era una ciutat molt bonica, Homs.
Palmira?
Palmira més com a ciutat, sinó com a jaciment arqueològic d'importància. També tenim...
La Càfia, Amac.
Perdó?
La Càfia, Amac.
Sí, la Càtia. La Càtia, més que res, és un centre de veraneig. Està a la costa mediterrània, però, diguem-ne, massa interès arqueològic no el té. El que sí que el té és Ugarit, que està relativament a prop, perquè allí es va descobrir una tablella d'aquestes fetes de fang on hi ha el llenguatge ugarític, i on diuen precisament aquest nom, que és de cuneïforme. Llavors, a part de descobrir-se moltes tabletes d'aquestes, n'hi va haver una que el Museu de Damasc posa que és la peça més interessant, que és on hi ha tot l'alfabet ugarític. I això, clar, va causar una dimensió científica molt, molt bona, precisament perquè gràcies a aquesta tableta doncs, es va poder descobrir o desxifrar el llenguatge ugarític.
Uh-huh. El clima és desèrtic, no?
A veure, jo crec que hem de fer unes precisions. Diguem-ne, si anem cap a l'est, és desert, molta part de desert, però si anem pujant, diguem-ne, a paral·lels a la Mediterrània, amunt fins a l'Alep, hi ha unes zones, que és la del Vall de l'Orontes, que són molt fèrtils, tenen molt de regadiu i allí doncs, l'agricultura produeix moltíssim i dona suficient per cobrir les necessitats del país.
Tinc entès també, si m'equivoco doncs em corregeixes, que no és fàcil conduir per les carreteres de Síria.
No. No, aquí es tornarien bojos. Perquè el que mana en una carretera és la dimensió de la carretera, no les línies que hi ha marcades amb ella. O sigui, que si allí poden passar tres cotxes, encara que hi hagi una línia divisòria a la meitat, doncs allí avança el cotxe i l'altre ja s'aparta. Però és un tema doncs, tan evident que ni piten i ja és una situació normalitzada. El que passa que també, diguem-ne, que hi ha poc respecte, ara estic parlant de les ciutats, pel vianant, perquè allí els cotxes tenen preferència sempre, encara que hi hagi pas de pietons. O sigui que moltes vegades te la jugues. O sigui que quan travesses un carrer has d'anar molt viu perquè, com he dit abans, no, els cotxes passen un costat i l'altre i frenen quan te veuen al damunt, no? I a vegades te donen algun ensurt.
La millor manera, doncs, de viatjar amb autocar, amb autobús?
Sí, a veure, nosaltres el que vam fer va ser les distàncies, diguem-ne, llargues, vam viatjar amb els mitjans públics del país. Amb això sí que he de dir que les carreteres són molt bones, mai m'hauria pensat que anéssim en carreteres tan bones, perquè direm que des de la capital de Damasc fins a Alep, sempre vam anar amb autovia, sempre amb autovia, i l'autovia està molt bé. Encara que allí es veuen verdaders desastres. Aquí, per nosaltres, semblaria molt gros que veguéssim, doncs, per la teva via, que vingués un cotxe a l'inrevés, diguem, per la recent de l'autovia, no? Doncs allí era normal i no passa res. Vull dir que tenen, com he dit abans, una altra cultura d'això. les carreteres són molt bones i les carreteres, diguem-ne, secundàries també estan molt bé. Nosaltres ens desplaçàvem pels mitjans públics i també quan arribàvem a un lloc que podia ser que al voltant hi haguessin ciutats o centres molt interessants per visitar, llavors llogàvem uns taxis o unes furgonetes, fèiem, lògicament, preu abans, fèiem aquelles visites que normalment duraven tot un dia i ens en tornàvem doncs, cap a aquest punt d'origen. Uh-huh. També he de destacar que no vam tenir en compte una qüestió molt important, i és que en aquest període que hem estat visitant el país hi ha hagut el Ramadan. Què passa amb això? Doncs molt bé, o molt malament, perquè aquesta gent no mengen quan hi ha el sol, o sigui, no poden menjar fins a la posta del sol, ni menjar, ni beure, ni fumar. El fet de no fumar ens beneficiava moltíssim perquè evitàvem doncs, haver d'olorar la pudor del fum, no? Perquè quan a la posta del sol ja se'ls permetia fumar, realment estan fumant moltíssim, però moltíssim, moltíssim, aquella gent. Ells també fumen amb aquelles pipes d'aigua que li diuen el narguilé. Això doncs, és un fet molt comú. Ho fumen tant els homes com les dones. Ells se senten en un cafè, se senten a casa seva, on sigui, i estan hores i hores anant aspirant, anant xuclant, que han de fer una força impressionant per estirar doncs, el fum. I bé, es van passant moltíssima estona parlant, discutint, i també diré que el fum o l'olor d'aquest tabac, per dir-ho d'una manera, no és tan agressiu com el tabac normal.
Vols que ens emplacem a Damasc, a la capital?
Sí, sí, anem a Damasc.
Una ciutat, abans ja ho he comentat, antiga, sagrada, i amb moltes belleses, no? Moltes coses guapes per veure, no?
Sí, sí, sí. Jo crec que el primer que s'ha de fer anar a Damasc, és veure el museu. És un museu que doncs, narra la història de totes les zones. O sigui, aquest museu conté trossets de país. No hi ha altre museu en el país que sigui tan important com aquest de Damasc. Allí pots veure les cultures ugarítiques, el que hi ha doncs, a Mari, el que hi ha doncs, de Palmira, de Pamea, etc etc. I això et permet fer una composició de lloc molt interessant. La nostra guia ens diu, el que hem de fer primer el viatger és visitar el museu de Damasc, fer la visita del país i quan has acabat torna a visitar el museu, perquè llavors en trauràs una conclusió i el coneixement que has adquirit la primera visita doncs farà que s'enriqueixi molt més amb aquesta segona.
Aquest no és el museu d'epigrafia que hi ha, no?
No, no, no. Aquest és el museu el més important, vull dir, el museu.
Central, el museu.
Sí, sí, sí. Sí. N'hi ha molts altres de museus, de petitets, d'aquest d'epigrafia, i altres que, bueno, tampoc no els van visitar. Van visitar algun de costums, però vull dir, un cop has vist aquest, direm que ja estàs plenament assessorat de tot el que museísticament pots veure en aquell país.
Després hi ha una gran mesquita.
A la mesquita Omeia, és veritat, és una mesquita impressionant. Nosaltres vam fer la visita i ens hi vam estar una bona estona. Diguem que aquesta mesquita té una història. És una de les més impressionants construccions de l'Islam i l'edifici religiós més important de Síria. L'esplendor d'aquesta mesquita, la mesquita Omeia, competeix amb arquitectura i decoració amb la mateixa mesquita de la Roca de Jerusalem i ocupa el tercer lloc amb els centres de culte més importants de l'Islam. Primer són la Meca i Medina, després ja ve aquesta mesquita Omeia. Aquesta mesquita, com ha passat en moltes esglésies i molts temples, s'ha construït damunt d'altres temples anteriors. Diu que el culte religiós en aquest lloc, d'aquesta mesquita, remunta quasi 3.000 anys abans de Jesucrist, quan els arameus van construir un temple al déu Hadad, que està mencionat precisament al llibre dels Reis de l'Antic Testament. I bé, després hi va haver el temple de Bel, etc etc, fins a arribar en el moment actual que quan els musulmans van entrar a Damasc l'any 636, van reconstruir aquesta església, la van construir amb aquesta mesquita tan important.
Mm-hmm. És cert que en aquesta mesquita hi ha guarda les restes de Sant Joan Bautista?
Del cap de Sant Joan Bautista. Hi ha un mausoleu allà impressionant. Ell feia molt comentari carai, sí que el tenia gros del cap aquest Sant Joan Bautista. Però això és com totes les coses, no? En altres llocs també el guardaven el cap de Sant Joan Bautista, o sigui que, bueno, si ens ho hem de creure, ens ho creiem, però bueno, no hi posaríem el coll amb això, no? Però la visita aquesta val molt la pena, pots admirar tota aquesta decoració que és preciosa. Hi ha un pati al costat que serveix per seure, per meditar, o moltes mares tenien els nens que jugaven allí i corrien. Els estrangers sempre ens fan pagar una entrada i sobretot les dones les cobreixen totalment, no se'ls permet en cap moment ensenyar els cabells. La veritat és que semblaven verdaderes mòmies quan entraven allí. Però bueno, la visita va valdre la pena i diguem-ne, és el que vam fer com a començament del barri antic, de la ciutat antiga, que és el més interessant que trobarem, doncs, a Damasc, perquè allí trobarem els zocos, trobarem, doncs, altres petites mesquites, trobarem, bueno, en fi, tot el que el viatger necessita i pot admirar d'una ciutat com aquesta.
La ciutat antiga està rodejada per una muralla, no?
Sí, està rodejada per una muralla. Diguem, hi ha un carrer que diuen el carrer Recte. No és pas que sigui recte, però és l'únic carrer que travessa totalment aquesta ciutat vella. Això vol dir que quan entrem als Ocos, segur que ens perdrem, és inevitable, perquè vas entrar en dreta, esquerra, cap aquí, cap allà, i arriba un moment que no saps per on has entrat, no sé què, doncs vagis prenent constantment referències. Allí s'hi pot comprar de tot. Allí està aglutinat tots els productes, hi ha el tema de la roba, hi ha el tema, doncs, d'or i plata, de joies, hi ha madrasses, hi ha altres zones que són exclusives de teixits, de perfums, etc, etc. O sigui que el que té ganes de comprar, els preus estan força bé, el regateig es fa totalment imprescindible, perquè bueno, nosaltres ens hi hem trobat, a vegades aconseguíem la meitat del preu.
Ho saps fer, això de
regatejar? I tant, se n'ha d'aprendre. Però hi ha molt de treball de seda, de cotó, de qualsevol tipus de teixit, de qualsevol cosa. Inclús hi havia unes botigues que venien roba de fer la dansa del ventre i tot això. O sigui, molt, molt curiós. Hem de fer constar que, això també ho coneixem ja d'aquí, que els musulmans, les dones van tapades i van lletges per sortir al carrer. Allí es trobaven moltes dones que ni tan sols els hi veien els ulls, ni els hi veien la cara, no? Però, en canvi, la roba interior i vines botigues que ens impressionaven a nosaltres de l'extremadíssima roba que portaven aquestes dones de casa per atraure, lògicament, el marit, que és la seva missió, i no distreure altres que no convenen, no?
Molt bé, sí, home. Escolta, també la ciutat de Damasc té temples romans, no?
Sí. Però diguem-ne que no tenen la importància que tenen altres llocs. Sí, perquè allí tampoc no està massa marcat. A veure, a la ciutat vella en trobem. Hi ha uns frontis romans molt bonics, unes columnates precioses, però també degut a que la ciutat ha evolucionat, tot això s'han anat destruint, com són les muralles que s'han anat evitant, igual com ha passat aquí a Tarragona, no? I llavors passa que tot això va quedant només uns arcs aquí, uns testimonis del passat, però que realment s'han destruït perquè aquesta gent no li han donat ni li donen la importància arqueològica que té tot el que tenen en aquest país. Que jo, que he visitat Jordània i he visitat altres països, ja no havia vist enlloc, perquè anaves a 50 quilòmetres trobaves una ciutat romana, anaves una altra a 50 quilòmetres més, una de grega, però és extraordinari. El que és aficionat a la pedra, realment allí s'ho ha de passar de conya. El que passa que jo també he comentat altres vegades, a part de la pedra hi ha d'haver altres coses, com també són la cuina siriana, que és molt bona. Pots trobar bona cuina amb uns preus molt econòmics, pots menjar per 60 cèntims d'euro, i pots menjar molt bé, molt bé, molt bé.
Els preus bé, doncs.
Els preus són molt barats, sí. A vegades s'ha de negociar tot, perquè quan veu un estranger, no veu un estranger, veuen un dòlar, i ells creuen que allò s'ha d'anar a esquilmar, sobretot els taxistes. Al final els hi traiem una espècie d'odi cerval, perquè sempre demanaven 4 o 5 vegades més del que haurien de demanar. I després de regatejar, i molt, pagàvem el doble del que pagaven la gent d'allí. perquè bueno, érem els que havien de proporcionar-los els negocis realment.
I aquesta expressió de rosa de Damasc, rosa de Damasc, potser és per la quantitat de flors? Hi ha moltes flors a la ciutat?
A Damasc hi ha flors. Vull dir, l'expressió aquesta, jo crec que més que res és per la bellesa, perquè hem de tenir en compte d'una cosa.
No sé si també és un títol d'una pel·lícula, no sé si...
Pot ser. Damasc ha estat una ciutat que quan hi ha hagut conflictes s'ha rendit de seguida.
Sí.
I això té un avantatge, que no l'ha enxafada. I per tant, tot el que hi ha vell, antic, es conserva, no s'ha destruït, perquè les successives ocupacions que hi ha hagut, com dic, han respectat el no haver-hi la confrontació, s'ha mantingut, simplement han canviat els governants. I moltes ciutats de Síria els hi va passar precisament això, de que s'han mantingut gràcies a que es van rendir de seguida a l'ocupant. No? Mm-hmm.
Deixem Damasc, que et sembla bé, se n'anem a una altra ciutat?
Sí, deixem Damasc, llavors ens anem cap a l'est i anem a una de les ciutats més, diguem-ne, estrella del viatge, que és Palmira. Palmira va ser una ciutat que ara està en el desert, però amb els anys en què es va construir no era el desert, allí passava un riu prou important com per mantenir una ciutat de moltíssims habitants. Potser parlaríem en aquella època d'uns 20.000 habitants, però aquest riu va desaparèixer i amb el riu doncs va vindre el declive d'aquesta ciutat molt important, diguem-ne, començada a construir pels romans, pels grecs, després els romans i totes les cultures posteriors que van passar per allí. Allí es parla d'una reina que va ser la que es va casar amb un emperador romà i gràcies a això va aconseguir que aquesta ciutat agafés molta, molta importància i sigués un centre de comerç de les rutes de les caravanes, etc, etc, i durant molts anys doncs digués una preponderància a la zona. Això ens ho demostra aquesta ciutat antiga que no s'hi ha construït ni s'ha tocat al damunt, sí que ha sofert uns terratrèmols que l'han ensorrat totalment i gràcies a unes restauracions que es van fer a principis del segle passat, de l'any 1926 crec que va ser, van aixecar moltes de les columnes i ara se'n veuen moltes d'aquestes columnates, però diguem que el pas del temps l'ha castigat moltíssim. Sobretot perquè les columnes estan esculpides amb un tipus de roca calcària i tant el vent com les adversitats atmosfèriques l'han ratllat molt, l'han deixat molt com corroïda, i costa molt doncs, a vegades veure els fets originals o els trets originals que tenien molts d'aquests monuments.
M'has comentat a micròfon tancat, Santi, que vas escoltar la llengua aramea?
Sí. Vam estar en un poble que es diu Malula, i en aquest poble hi ha unes poquíssimes famílies, poquíssimes, que parlen la llengua que parlava Jesucrist, l'arameu. Llavors, aquesta noia, que no és que ho hagués après, sinó que tota la família parlava l'arameu, doncs es va recitar el Pare Nostre. I jo proposo que el proper dia doncs, el puguem oferir als nostres oïdors amb aquesta llengua ja pràcticament desapareguda.
Proposta acceptada.
D'acord.
És molt interessant perquè no s'entén res, no?
No s'entén res, però diguem-ne, quan va fer el recitat el va fer molt concentrada,
sí,
tenint en compte el que suposava el Pare Nostre, no? O sigui que la religiositat la va expressar en el moment que el recitava.
Mm-hmm, molt bé. Seguim a Palmira?
Seguim a Palmira. A Palmira, un dels temples, diguem-ne, més important que s'ha mantingut i que s'ha restaurat i que es pot veure encara és el temple de Bel. Allí era com una espècie de plaça fortificada perquè, clar, lògicament hi ha hagut, en el transcurs del temps, hi ha hagut successives generacions i conquestes dels otomans, els mamelucs, etc, etc. I doncs el recinte està en bastant bon estat. També hem de dir que tots aquests ocupants posteriors que hi ha hagut no eren massa respectuosos perquè t'agafaven les columnes i com si fos una mortadela, te les tallaven a trossos i fent fortificacions. I això doncs, feia que les fortificacions siguessin més fortes. Per tant, vol dir que no li donaven cap transcendència al que estaven fent. No? El temple de Bel podem veure moltes inscripcions, hi ha molts gravats, hi ha, diguem-ne, el que no podrem veure en altres parts de Palmira, perquè, com he dit abans, el temps, el pas del temps ha destruït molt, molt tota la riquesa que hi vull haver d'escultures i de coses esculpides. No? Després del temple de Bel hi ha la gran columnata, que és potser el que és més conegut, que li diuen la ciutat de les mil columnes, però no n'hi havia 1.000 columnes, n'hi havia moltíssimes més de 1.000 columnes, perquè hi ha uns passadissos extraordinaris que tots estan fets de banda i banda, moltes d'elles estan, com he dit abans, encara enterrades. Hi ha un procés, diguem-ne, de restauració o d'excavació importantíssim. Jo crec que de Palmira només s'ha excavat com un 40% o un 50%, la resta està allí esperant que algú en el transcurs dels anys o dels segles, perquè jo no veig que això en un futur molt immediat es pugui restaurar, doncs queda moltíssima feina. I sempre i quan doncs, no ens trobem en terratrèmols que tornin a esgavellar la feina que hi ha feta. També tenim el temple de Nebo, hi ha també uns banys, són els típics banys romans, que hi ha el caldàrium, el frigidàrium, etc etc. Qui ha vist banys d'aquest tipus, ja no ho explico més, doncs són copiats els uns dels altres. Hi ha el teatre, un teatre relativament, doncs jo diria, petit pel que era la ciutat, que està restaurat i allí fan actuacions. Està força bé en actualitat. Hi ha l'Àgora, que és on hi havia el mercat. Sí. L'Àgora és molt gran, és grandiosa, potser de les més grans que he vist jo. I la van fer així tan gran, sembla ser, perquè no solament era un lloc on es concentrava la població quan havien de comunicar alguna cosa important, allí a l'Àgora es feien les subhastes, sinó que quan les tropes havien de fer-s'hi alguna... havien de prendre alguna campanya, era un lloc molt adequat, tant per l'acústica com per la concentració de la gent, per poder, doncs, el centurió o el mando que hi hagués, poder comunicar-se i incitar-les, arengar-les perquè, doncs, tinguessin la moral ben elevada de cara a la propera batalla.
Aquesta serà la primera part del nostre viatge a Síria. Jo he dit al començament fa pocs dies, però podríem ser més francs, accentuar més aquesta sinceritat i dir, escolta'm, fa poques hores que has arribat ben bé de Síria, no?
Sí. No em fa... Bueno, farà 24 hores que hauré arribat. I m'he passat un viatge, doncs, des de...
Encara està situat aquí?
No, encara no, encara no. Però, bueno, vull dir, això ja passa amb molts altres viatges.
Costa, no? Costa.
Sí, costa una mica.
Però després, doncs passa. Santi, deixem-ho aquí, primera part, segona part dintre d'una setmana, aquest document, aquest interessant document de la llengua aramea, porta'l, el posem i l'escoltarem.
Molt bé.
Gràcies.
Fins, de res.
Fins d'aquí. Fins d'aquí una setmana. Tancarem el primer espai de les maquinàries a Ràdio Falset amb una cançó d'Ariana Savall, filla de Jordi Savall, que tant ha fet i fa per la música antiga, i de la soprano Montserrat Figueres. La filla ha col·laborat moltíssim en els projectes musicals familiars, però amb l'últim àlbum, A Vella Terra, l'Ariana Savall fa un altre viatge amb l'arpa i la lira, i un grup de músics ha posat música a poemes de diversos poetes, Machado, Salvador Papaseit, Esprigo i Miquel Martí i Pol, entre d'altres. Que bonica és aquesta interpretació que obre l'àlbum i interpretació d'un poema de Martí i Pol titulat La mort. Fins al dissabte vinent. Gràcies.
Per l'amor Així donaràs, així donaràs.